A Ràdio Maricel, a cel obert.
Ja s'estan posant la jaqueta. Núria Cantí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Fa fresquet aquí, eh?
Sí, una mica. Et tenen aquí ben conservada.
Ens tenen... Ara baixarem això. Apagarem això perquè ens està matant l'aire condicionat aquí a la ràdio. Està sent el tema del dia de Ràdio Maricel, el fred que fa aquí a les instal·lacions. En qualsevol cas, avui venim... La Núria ve a parlar-nos de gestió emocional per nens. Ella és una sitgetana de fa uns... Bueno, és del Penedès, eh? Mm-hmm. Però viu a Sitges des de fa uns quants anys, és terapeuta. Núria, tu et dediques a això, a la gestió emocional.
Correcte, sí.
Que d'entrada és un tema que el necessitem tots, no només
correcte.
Nens.
Correcte, les emocions és part de nosaltres, no ens podem desvincular d'elles i no les podem tapar. Si les tapem, podem tindre afeccions, podem tindre en el dia a dia, doncs, que ens facin, ens reflexin
malalties,
bloquejos, dolors, etc. Mm-hmm. Sí.
Per tant, ens afecten les emocions, negar-les, que probablement era una manera de fer d'abans, no? La de negar emocions és una cosa habitual.
Sí.
Cada vegada ens estem adonant que no hem de negar-les ni les bones ni les dolentes.
Correcte,
no?
Sí.
Es tracta de fer-hi front.
Totalment. Es tracta de fer-hi front i el tema de negar-les abans... hi ha la part aquesta que diem doncs, que estem com anestesiats emocionalment, no? Hi ha aquest bloqueig de sentiment i amb això doncs, el que portem és aquest analfabetisme emocional, no? I des d'aquí doncs, no podem acompanyar ni podem portar el dia a dia amb coherència.
De seguida entrem a parlar de gestió emocional, sobretot de gestió emocional infantil i de l'Emotional Table, que és aquest mètode didàctic que s'ha inventat la Núria, que ens en parlarà i que l'explicarem pas a pas, però primer explica'ns, perquè és curiós també la història, com arribes tu a aquest món de la gestió emocional, perquè això va venir també d'un gir vital, no?
Totalment, sí. Moltes vegades també diem, no?, que per poder acompanyar primer has d'haver fet un procés, és molt important, i doncs, bueno, la meva història, incloeixo la meva família, és que bueno, durant 13 anys vaig treballar en un laboratori farmacèutic, i va haver-hi un moment doncs, que va haver-hi un tema de conflicte en l'empresa i això doncs, em va afectar moltíssim. No? Vaig patir com una mica d'ansietat i aquest bloqueig d'emocions, perquè el que feia era no expressar, em va portar a voler investigar. No? I llavors em vaig començar a formar en PNL, en coaching life, coaching empresarial, i quan vaig crear, bueno, quan vaig començar a formar-me en coaching life a la Universitat de Barcelona, allà vaig conèixer tres persones, tres companys d'estudi, que venien de la intel·ligència emocional. I amb ells vam veure un dèficit molt important a les empreses, que és la gestió emocional. En les empreses i en el dia a dia, però en les empreses és... exagerat, perquè ens trobem que tenim una herència de que els directius han de ser agressius, no poden expressar les emocions, no poden haver-hi vincles amb els treballadors, i tot això resta al final, no? No ens està sumant, no... anem a treballar a disgust, no? I vam veure que, ostres, era importantíssim poder analitzar com estaven les empreses emocionalment, i amb això doncs vam crear un producte que es diu Emosistema, no? Que posem el termòmetre a les empreses i veiem com estan emocionalment. I d'allà doncs, vam construir doncs, tot el tema d'aquesta consultoria. Amb tot això doncs, vaig decidir que volíem, amb la meva parella, volíem construir doncs, un projecte de vida i vaig deixar Uriach. I vaig impulsar el que és a Motiva't, aquesta empresa. I com que on estàvem vivint no ens aportava res, perquè no ens lligava res, perquè era on havia treballat en el laboratori farmacèutic des d'aquests 13 anys, però ja no ens lligava res, havíem de fer un canvi de vida, vam dir, ostres, quin és el lloc on volem que els nostres fills creixin, on volem que els nostres fills doncs, tinguin vincles,
I vam venir per a Sitges.
I vam vindre a Sitges perquè bueno, és un poble doncs, que ja el portàvem, és un dels nostres pobles preferits, no? I amb tot això, doncs clar, tot és, aquest canvi, no?, implica canvi de casa, fer renovacions, amb tot això... Doncs,
és també... a dir, és un canvi laboral i professional, totalment, un gir brutal, sí, i alhora també un canvi d'ubicació, no?, i de residència,
correcte,
amb tot això, amb el, tot el que implica això, no?
I per poder, bueno, teníem clar on volíem portar l'Aran a l'escola, no?, que ja veníem amb una escola de Caldes a Montbui, i també el volíem portar, doncs, a la mateixa escola. Mm-hmm. I per poder tindre plaça, doncs vam tindre que fer el canvi a mig curs. En tot això, clar, per l'Aran era un gran canvi, canvi de lloc de viure, canvi de classe... Canvi.
Estem parlant
de...
del seu primer fill, sí, amb 4 anyets aleshores. Mm-hmm. Clar, òbviament, si els canvis ens afecten als grans, als nens petits es multiplica per 1.000 total, el que els afecta.
Sí.
Tu aleshores acabaves de ser mare per segona vegada, sí, no? Per tant, tenies un bebè, totalment, que et demanava tota l'atenció
tota
del món.
Mm.
I vas començar a veure que el teu fill gran reaccionava,
correcte,
no?, aquells, sí, aquells canvis.
I la forma de reaccionar, doncs, no era d'una altra manera, que era amb rabeta, amb radietes, amb frustracions, amb crits, i clar...
Res estrany, d'altra
res
banda,
estrany,
eh? Les rebequeries habituals d'un nen de 4 anys que està vivint un procés de canvi i que veu que a la família estan passant coses, probablement no les entén o perquè no els hem explicat, perquè de vegades pensem que no cal explicar les coses als nens, i després em diràs, potser sí que fa falta,
sí,
explicar-les, no? I doncs l'Aran que patia, no? I m'imagino que patia ell i patíeu vosaltres,
clar,
no?
Clar, perquè, ostres, era com... Bueno, tenies 1.000 coses al cap, volies fer el projecte de vida i per tu era, ei, que et donaré això, no?, perquè puguis créixer en un entorn saludable, però clar, la resposta era una altra, no? I clar, tot procés, i intentàvem explicar, és un procés, després ho agrairem, però clar, ell no ho entenia, són petits. I llavors, bueno, va haver-hi un moment, que parlàvem abans, no?, hi havia un moment de culpa de dir, ostres, estic ajudant empreses a gestionar les seves emocions i no puc ajudar el meu fill, aquí passa alguna cosa, no? I vaig començar a buscar recursos, des de llibres, des de cartes, per això, doncs, per poder gestionar l'emoció, i ens trobàvem, amb el meu marit i jo, que trobàvem recursos que ens ajudaven molt a identificar l'emoció, que és genial, eh? És el primer pas per poder gestionar una situació, no?, una emoció, com ens trobem. Però clar, ens quedem una mica estancats amb... Val,
Aran, i ara que tenim l'emoció, clar, què fem amb
què
ella?
Què fem amb ella, no?
No?
Ara tenim la ràbia, i què fem amb ella? I llavors, en aquesta consultoria treballem molt el que és el mètode d'habilitats, que es tracta en identificar l'emoció, entendre-la, decidir què és el que vols fer amb ella i actuar. Doncs vaig agafar aquest model d'habilitats i el vaig portar a l'Emotional Table, que és aquest model. No?
El va traspassar al món infantil, i aleshores d'aquí va néixer l'Emotional Table, que és, no només és un mètode, sinó que és un mètode que s'acompanya d'una eina. És a dir, és una eina, eh? Realment és una taula,
una taula magnètica,
una taula magnètica,
sí, sí, sí,
que s'obre i a dins té un... Té una, ara ens ho explicarà, com funciona, té una, i després a més s'acompanya d'una guia i t'ajuda d'alguna manera a tractar i a parlar amb el teu fill, doncs, aquestes emocions que li neguitegen i que li fan,
correcte,
tenir una rebequeria.
Sí.
Però, a veure, començar... Ja vas saber de seguida que el que havies de fer era una eina? És a dir, o...
Necessitava alguna cosa nosaltres, com a pares i com a mares, sí, que ens ajudés a nosaltres a poder-lo acompanyar, saps? Clar, perquè ens trobem que, per exemple, la nostra generació, Carola, els pares no ens han educat, no, bueno, ni els pares ni a les escoles, no hi havia educació emocional. I sí que és cert que els nostres pares, a la seva època, el que volien era cobrir les necessitats educatives i de menjar, no?
Les bàsiques,
les bàsiques, i no es preguntaven res més, i feien moltes hores de feina, i no estaven tan vinculats en... Vaig a passar a moments de qualitat amb els meus fills. Sí que ho feien, però... Ho testejava, no? Anaven trastejant per tot arreu. I a la nostra generació ens hem donat compte, doncs, que, bueno, hi ha hagut un canvi de consciència i veiem que és bàsic poder gestionar aquestes emocions, no? Les nostres, que no sabem gestionar-les com a pares, i ens costa inclús ara, doncs, acompanyar-los a ells. I el que buscàvem era, doncs, això, tindre, anar com pautats una mica, doncs, tindre com una guia per poder acompanyar els nens.
Per tant, aquesta Emotional Table va dirigida... Núria, exactament aquí, a nens de... A pares amb nens de quines edats?
És a dir, va dirigida a nens entre 13 i 12 anys, podem dir, Pues que realment,
entre 3 i 12
3 anys. 3 i 12 anys, perdona. Mm-hmm. 3, més que res perquè hi ha aquestes fitxes magnètiques, mm-hmm. val? Que per la mida que tenen, doncs aconsellem que...
Més petits no.
Però no passaria res, perquè l'educació emocional realment a partir dels 2 anys es podria començar... Uh-huh. Ells comencen a entendre entre dues emocions, sobretot, no? Que és l'alegria, l'estar content i estar el trist. Uh-huh. No? Però aquesta eina, sobretot doncs, a nivell de seguretat i de registres europeus, la classifiquem entre 3 i 12 anys.
I 12 anys.
I amb qui està dirigit? No només a pares, per exemple, nosaltres l'enfoquem a famílies, a educadors, hi ha escoles que també la tenen, i també terapeutes. Uh-huh. No? Els terapeutes, gràcies a Déu, també ara s'estan basant molt en fer aquestes teràpies amb els infants a través del joc. No, perquè realment a través del joc és quan sorgeixen les coses, és quan el nen es connecta amb ell mateix i des d'allà doncs, poden acompanyar molt millor, a través de l'experiència, vaja.
I aquesta eina és una eina per fer servir en el moment en què el nen pateix una crisi o l'hem de fer servir en un moment justament al contrari, que estiguem tranquils, calmats, és a dir... És una
Hi ha les dues opcions, val? Idealment... és a dir, l'emotional table està creada per poder-la introduir com un membre més de la família, com si diguéssim, no és per crear espais, uh-huh. per poder comunicar com et sents, uh-huh. perquè normalment no creem aquests espais, normalment agafem el nen i li diem com t'ha anat avui el dia, com t'ha anat l'escola?
I t'acaba dient el nen, mama, que pesada que ets,
correcte.
No? I no t'ho explica.
O bé... No? Normalment és bé, nosaltres també ho fem com a adults, com estàs? Bé, no és cert, no? Sempre hi ha alguna cosa, o no, podem estar bé, però sempre hi ha alguna cosa amb un run-run, no? I l'emotional table està creada doncs, per poder obrir aquests moments de comunicació que són vitals per quan ets petit i que donen fruit quan ets gran, no? Uh-huh. Perquè realment quan tinguin un problema real, ara amb 4 anys poden tindre problemes relatius, uh-huh. però quan tinguin 16 anys poden tindre problemes reals, que no creem aquest vincle i després, ostres, ens sabrà greu no haver-los acompanyat.
Per tant, d'aquí la importància d'educar no, en la gestió emocional, perquè uh-huh. quan siguin més grans i l'emoció sigui més forta, més gran, i pugui tenir unes conseqüències més fortes, que li faci més mal, doncs la sàpiga tractar, sobretot la sàpiga identificar, i a partir de que l'identifica sàpiga què fer no? amb aquesta emoció que ara de petits pues, són les que són sí. i venen per coses que d'entrada ens poden semblar superficials, però clar, per ells és la vida sencera.
Totalment, clar. I clar, a més nosaltres moltes vegades els estem acompanyant no? des de la nostra experiència, però ells necessiten viure-ho. I a vegades per protegir-los els aconsellem des de les nostres vivències i a vegades també els hem d'acompanyar donant-los la mà però sense portar-los als llocs, no?
Vale, d'acord, tenim l'emotional table a casa. Uh-huh. Com ho fem? Digues.
Sí, no, el que m'has preguntat que m'has demanat una miqueta. L'emotional table, el que comentava, no? És, podem crear un espai i el podem utilitzar de dues maneres. Quan tenim el conflicte, no? Apareix una rabieta perquè la seva germana, la germana o ha passat alguna cosa a casa, ho volia... Ell venia de l'escola pensant que arribaria i jugaria amb pastelina i tu li has dit no, pastelina no, ara toquen al metge, no? Pam, doncs et salta amb la rabieta.
Exacte, no? Quan et diuen que no, no?
Quan et diuen que no, uh-huh. no? Que va ells amb una perspectiva i amb una idea i et diuen que no, llavors hi ha la rabieta. Doncs en aquell moment... podem utilitzar l'emotional table, sigui per rabieta, sigui per por, sigui per...
I en general els nens estan disposats, és a dir...
No sempre. Amb el meu fill gran, més d'un cop, i amb la gent que la utilitza, els he dit, més d'un cop agafa l'emotional table i la tira, no? Va volant de costat a costat del menjador. I és normal, i des d'aquesta emoció li hem de dir també, ostres, aquí ha parlat la ràbia i això t'ho ha fet fer, la ràbia. Val? Perquè moltes vegades també el que fem és etiquetar-ho. És que mira que ets dolent, has tirat l'emotional table. No, moltes vegades el que fem és jutjar des de la conducta. No? Uh-huh. I llavors d'aquesta manera els estem etiquetant i estem reafirmant que ells són així. No? I sempre hem de dir, ostres, mira què t'ha fet fer la ràbia o aquesta emoció. Uh-huh. No? I... no sempre
per
estan
tant,
predisposats.
Però de vegades sí. Aleshores, en el cas uh-huh. de, posem el cas que sí que ho estigui, ens assentem amb ell, agafem l'emotional table, l'obrim, uh-huh. i aleshores quan l'obrim, aquí trobem 5 passes, no? Uh-huh. La primera és quina emoció sento.
Correcte.
I aleshores hi ha uns magnètics, com deia la Núria, que són amor, alegria, calma, tristesa, ràbia i por.
Uh-huh.
I aleshores els han d'identificar. I han de posar en un espai en blanc, ha d'agafar els magnètics que consideri i col·locar-los.
Correcte. Hem agafat aquestes 6 emocions bàsiques perquè són com les més bàsiques per poder ells poder-les identificar, no? Uh-huh. Perquè podríem aquí ficar molt més, des de frustració podríem ficar altres emocions, però hem agafat aquestes perquè a vegades dintre de la tristesa hi ha la frustració i aquí és feina nostra de poder-la desgranar, uh-huh. no? Però és important, el primer pas per poder fer una gestió emocional és identificar l'emoció.
Aquest primer pas costa? Els costa?
Costa al principi una mica, no? Perquè és, ostres...
Ara no sé què sento, no?
I aquí també nosaltres els podem acompanyar sempre que sigui sense judici,
uh-huh.
val? Perquè a vegades és, ui, quina ràbia que portes, ostres, que potser hi ha més tristesa que ràbia, no? Deixem que ell ho expressi. Són persones, deixem que ells es comuniquin tal i com se senten, són ells els que estan sentint l'emoció.
Que hem de dir que aquests magnètics, a banda que estan acompanyats amb els colors, que aquí els que hagin llegit el conte del monstre de colors els identificaran fàcilment, uh-huh. però a banda hi ha unes cares dibuixades, és a dir, que els nens, encara que no tinguin molt clar què és la ràbia, veuran identificada clarament si és la sensació aquella que tenen o no, o és la d'alegria calma. Comencen, identifiquen l'emoció, que
Correcte.
Poses fins a 2 opcions per allò de que de vegades darrere d'una s'amaga l'altra, no?
Correcte, sí, moltes vegades a darrere d'una ràbia pot haver-hi una tristesa, doncs perquè hi ha hagut un conflicte no resolt a l'escola, i llavors venen a casa, no?, que és el seu lloc de confort, és el seu lloc on que controlen, i allà ho deixen anar tot, no? I aquí també nosaltres hem de ser permissius i escoltar què és el que, no?, llegir entre llibres, que és, entre línies, a veure què és el que els hi passa. Què és el que ens costa als pares, perquè nosaltres també venim cansats.
Clar.
I és quan arribem a casa, tenim ganes d'assentar-nos al sofà i estar tranquils i disfrutar d'ells. Però ells venen amb algo no resolt i és aquí on nosaltres els hem d'acompanyar.
Després acabem amb això en l'emotional table i després parlem això, que de la teoria a la pràctica de vegades hi ha un món difícil, difícil. Identifiquen l'emoció, un cop identificada l'emoció, els demana aquesta taula, els demana on senten l'emoció del cos.
Correcte.
Perquè l'emoció sempre s'identifica en alguna part del cos?
Normalment sí, és a dir, l'emoció no deixa de ser una cascada química en el nostre cos i sempre, tendim a, no sé, doncs, quan tenim problemes de comunicació o necessitem explicar alguna cosa, notem aquest nus al coll, no?
Uh-huh.
O quan tenim ràbia tenim aquest nus també a l'estómac, no? Com que dona la sensació que t'oprimeix,
uh-huh.
o que et costa respirar. Doncs moltes vegades, si amb el nen li ha costat una mica identificar l'emoció, és, val, anem a agafar consciència corporal i anem a escoltar el cos a veure què et diu.
Que justament és el que m'explicaves abans, uh-huh. que és d'alguna manera l'afegit que has fet respecte al mètode que apliqueu a la consultoria aquí, no? Que és el tema de la consciència corporal.
Correcte.
No? Per què és tan important?
És molt important. Quan naixem estem molt connectats amb les emocions. Si us en doneu compte, els nens, ostres, hi ha un moment que baixen un tobogan i es posen a riure, no? Estan molt connectats amb la sorpresa, amb l'alegria, amb la tristesa. I és genial. I tot això, doncs, aquesta connexió doncs, també està vinculat amb el cos. I arriba un moment que nosaltres, com a pares o acompanyants, el que fem és tallem, no?, aquesta connexió emoció-cos. Ho fem inconscientment, ho fem per protegir, perquè com que no sabem com fer-ho, no és cau al terra. No passa res, aixeca't, no ploris, no? No ha sigut res. O ha perdut alguna joguina, la seva joguina preferida. No passa res, no? Sempre és no ploris, no passa res, no té importància.
No,
clar.
Que d'alguna manera estem dient no expressis aquella emoció que sents ara, no?
Correcte, no els deixem expressar, no?
Sobretot quan són emocions dolentes, clar, quan són emocions d'alegria no els diem no riguis, no? Això no ho fem mai, però quan l'emoció és la que nosaltres considerem que no és bona,
Correcte.
Aleshores és...
La tapem.
La tapem i així és com si no hi fos.
Correcte.
Però hi continua sent.
I tant, i a més se'ns enganxa, no? La tapem i llavors és, ostres, tenim una eina, bueno, o tenim unes reaccions químiques en el cos que són potents, que ens avisen, perquè l'emoció no deixa de ser una alarma, de, ei, algú no està funcionant, no? No estàs en calma o no tens benestar, doncs anem a escoltar-la. I moltes vegades doncs, aquestes emocions ens avisen doncs, amb el cos. No?
De fet, de vegades és habitual, no? Que nens petits a vegades et diuen és que tinc molt mal de cap, i que és una cosa poc freqüent, és a dir, un nen sí, no hauria de tenir mal de cap, quan un té mal de cap fora que tingui algun tema de vista o de visió, alguna
sí,
cosa així,
correcte.
Probablement allò ens està avisant
potser
que hi ha alguna
tema,
cosa al darrere,
clar, és...
o un mal de panxa, o bé, doncs això, que de vegades els dolors físics i en els grans ens passen, per exemple, amb una contractura, no?
Totalment.
Les contractures musculars moltes vegades
sí, sí,
van lligades
a
l'emoció.
I per això és tan important, doncs, donar eines doncs, als nens perquè sàpiguen identificar l'emoció des d'on els està parlant. No? I un cop tenim l'emoció
identificada,
per exemple, doncs, no ho sé, farem que té mal la panxa.
Uh-huh.
Aquí els ajudarem una mica més a més a entrar una mica més en... Ostres, doncs, té forma aquesta... té forma, és rodona, és quadrada, t'està oprimint, et fa pessigolles, perquè ells... és una forma de treballar encara més la consciència corporal, perquè quan li torni a passar serà més fàcil per ells identificar-la.
Ja sabrà que allò és aquella ràbia o aquella tristesa
correcte,
que li ve
sí,
d'allò altre.
És l'emoció que li està parlant, val? I és, ei, l'emoció m'està parlant a través del cos, doncs anem a escoltar-la i veure què és el que passa, no? Anem a gestionar-la.
D'acord. Ara ja el nen ha arribat aquí, ja ha identificat l'emoció, l'ha col·locat en un punt del seu cos i a partir d'aquí arriba com la solució, no? Què
sí,
hem de fer? Què és aquesta part que tu deies que et trobaves, que trobaves molts ajuts o veies molta informació fins a aquest pas, diguéssim.
En identificar.
Exacte, però a partir d'aquí és...
I ara què
fem amb
no?
aquesta emoció?
Doncs aquí el que hem fet és crear 6 recursos que són molt bàsics però fonamentals en el nostre dia a dia, no? Des de... nosaltres diem crear el racó de la calma, que és un espai on el nen té un lloc on ell pot anar-hi de forma tranquil·la, val? I sense ser jutjat, i on inclús podem ficar-hi elements com potets d'aquests per la calma, o algun llibre, o algun nino doncs, que l'acompanyi, no? Buscar algú doncs, que tingui el seu espai. No?
Que ell sàpiga que és un espai, no és un espai de càstig, eh?
No, correcte. És un espai...
No ho confonem
sí,
amb allò del...
No, doncs, te'n vas al racó de la calma.
Això.
No, és...
El racó de pensar, no? Que de vegades
de
que hi ha gent que diu que és com una mica sensació càstig. No és aquesta, no és això, la idea no és aquesta,
no,
sinó que sigui un espai on el nen sàpiga que allà estarà tranquil, que ningú vindrà a dir, recriminar-li.
Per exemple, els adults, no? Una mica com analogia, a vegades agafem i diem, ostres, haig d'anar a aquell lloc o a aquella muntanya que m'ajuda a connectar, o haig d'anar a veure el mar...
O... Surto de casa.
Sí, és el meu racó de la calma,
el meu racó
no?
de la calma és sortir de la casa de vegades, no?
Totalment.
I que et toqui l'aire sí, i després tornes,
sí, sí,
no?
És com crear un espai per ell doncs, que es pugui sentir segur, no? És buscar aquesta seguretat i des d'allà puguis gestionar, val?
Aquesta seria una de les opcions.
Una de les opcions. Una altra seria respirar, no? Que respirar només... la finalitat és poder baixar el ritme cardíac. I dintre de la respiració... resulta que l'emoció dura 90 segons, val? I moltes vegades diem, compta fins a 100, no? El típic de compta fins a 100 és perquè l'emoció a nivell químic dintre del cos ens dura 90 segons.
Ah, sí?
Sí. I llavors és el respirar ens ajuda a baixar l'emoció, o sigui, en el cas de que sigui ràbia o tristesa, no? A poder-la baixar i poder-la relaxar. I des d'allà doncs, pots actuar d'una altra manera.
Doncs recordar la calma, respirar...
L'altre és desfogar-se, el poder desfogar, el poder cridar, el poder...
Que aquesta jo diria que és que la fan inconscientment
sí,
moltes vegades els
sí,
nens, no?
Sí, 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 i és brutal, eh? A vegades la nona, la nostra petita, que té 3 anys, necessita cridar i és una edat que normalment ho fan molt, el de cridar, i l'acompanyes, no li pots dir no cridis, perquè és una forma d'ella poder... treure aquella ràbia o aquella incomprensió, no? Com que no saben explicar-se, doncs a vegades vas una miqueta perdut, doncs ell és crida. I en aquest moment és l'acompanyes.
Clar,
crida el que necessitis,
crida,
la mare està aquí per acompanyar-te.
Llançar, de vegades és llançar, no? O trencar un full,
trencar
de vegades
full,
és trencar alguna
o guixar-lo, o agafar un coixí, o a vegades hi ha aquestes boletes com d'antiestrès de poder-les agafar amb la mà, no? I estrenyar-les...
I de vegades, m'imagino que també deu passar que necessiten desfogar-se però no saben ben bé com, no?
Correcte.
També entenc que aquí els hi podem oferir, no? Doncs anem a cridar o anem
sí,
a trencar un paper molt fort
sí,
i
sí,
a veure
o
si
anem
allò...
a guixar, o anem a... No? Que moltes vegades hi ha nens que des de la ràbia es desfoguen tirant una patada. no? Sí. No? Necessiten expressar-ho d'alguna manera.
Sí.
I com a pares és, val, entenc que estàs en la ràbia, estàs reaccionant així des de la ràbia, però no ens hem d'agafar com un atac personal, que és aquí com a pares és el que ens costa.
Clar. Què més? Altres opcions? Parlar.
Hem dit, sí, el parlar, el poder parlar és bàsic, no? Quan ha passat algun conflicte o alguna cosa, la necessitat de parlar i de poder posar paraules a allò que ha passat, no? Inclús d'ells poder dir, ostres, bueno, de poder-se expressar. I poder...
Recordem que estem donant opcions per fer amb els nens, un cop han identificat la seva emoció, l'han col·locat al seu cos, estem donant opcions que proposa aquesta emotional table per fer perquè ells se sentin millor. Hem parlat del racó de la calma, de respirar, d'esfogar-se, parlar, i ens en queden dues.
El demanar perdó.
Demanar perdó.
Que és bàsic, no? Si hi ha alguna cosa doncs, que han trencat, han fet sense voler o volent inclús per cridar l'atenció, doncs els hem de donar l'oportunitat de demanar perdó.
I els hem de perdonar, òbviament, clar.
Sí,
si quan demanen perdó diem doncs no et perdono, no ha servit de res això.
Sí que és veritat que hem d'introduir la consciència de que hi ha una conseqüència d'allò que han fet, però no posar-los l'emoció de la culpa que pesa molt, aquesta emoció.
Val? I l'altra és abraçar.
Correcte. I a la part més de conciliació, d'abraçar, és demanda d'amor al final.
I que entenc que aquí també anirà molt en funció de cada nen i cada nena.
Sí.
No? Hi haurà nens que necessitaran aquesta abraçada, aquest contacte físic, hi haurà altres que necessitaran molt el desfogar-se, hi haurà altres que seran més de xerrar,
altres
que preferiran estar sols amb el seu racó de la calma i que no els agobin massa, no? I a mi ja se'n passarà.
Correcte.
I en tot això, la nostra feina com a pares, acompanyants, avis, qui sigui, entenc que està simplement això, acompanyar.
Acompanyar. Acompanyar sense posar judicis, donant espai, donant temps, recolzant-los.
Una mica està plantejat com un joc.
Sí, és com un joc, més que res perquè tot aprenentatge, i més quan són nens, és a través del joc i de l'experiència. No? I l'objectiu de l'Emotional Table és poder doncs, incorporar aquesta metodologia de gestió emocional a través del joc i de l'experiència.
I aquest joc no ha acabat aquí, sinó que un cop ja han fet servir aquest recurs per sentir-se millor, els demana a l'Emotional Table que amb aquests magnètics diguin quina emoció senten ara. Entenc que aquí, si s'ha resolt el conflicte, hauria de sentir amor, alegria o calma, haurien de ser les emocions. No?
Més agradables, no? És la forma d'ajudar-los a convertir una emoció desagradable, que no direm bones i dolentes, perquè normalment el que fem és quan tenim una cosa bona o dolenta rebutgem la dolenta, no? I la volem tapar. Doncs direm que són emocions agradables o desagradables. Doncs l'objectiu és poder transformar una emoció desagradable a una agradable.
Comentaves,
i resoldre el conflicte.
Comentaves que aquesta emotional table, òbviament al principi, sobretot si estem parlant de nens molt petits, l'haurem de fer servir, treure els acompanyants, no? Els pares, els tiets, que sigui, treure nosaltres i explicar-los i ajudar-los, però no sé si arriba un moment en què els nens la fan servir els mateixos.
Totalment,
no?
Aquesta és la idea, no? que facin una evolució, és a dir, que al principi els acompanyem i els acompanyem a cada pregunta, no? I els anem interioritzant perquè ells puguin experimentar més com s'estan sentint, i a poc a poc que ells puguin agafar l'emotional table, que la tinguin en un lloc accessible de casa i que puguin gestionar ells mateixos l'emoció. I clar, la finalitat és que ells no necessiten, que al final, doncs, que tinguin tan interioritzat aquest mecanisme, no? Aquesta metodologia, que ja no la necessitin i ho tinguin de per vida.
No he parlat del que comentàvem abans. Clar, tot això és la teoria. I la teoria és estupenda, no? I a més, amb aquest format de joc, a més que és molt bonic,
molt visual,
amb molts dibuixos,
molt visual,
clar, és molt atractiu i d'entrada agrada molt. Però clar, després on s'ha de trobar amb el moment en què el nen o la nena està en un moment de rabieta màxima, cridant, enfadat, probablement nosaltres també portem el que comentaves tu, no? La nostra motxilla al darrere, doncs potser hem tingut un dia horrible a la feina, ens hem discutit amb la parella o amb el pare o amb qui sigui, o és igual, o tenim mal de cap o no ens trobem bé, clar, quan s'ajunta tot això, aconseguir fer aquests passos de l'emotional table no deu ser fàcil tampoc.
No, però...
Què fem aquí, Núria?
El primer pas, i sempre, tinguem un bon dia o un mal dia, si tinguem un bon dia serà molt més fàcil i ens ho notarem a l'acompanyament, és veure des de nosaltres des d'on estem acompanyant. Val? Primer nosaltres és, ostres, estic acompanyant des de és que estic cansada, és que sempre em fas igual, és que quan arribem a casa sempre me la lies, no? O des de, ostres, estàs cansat, no? Des d'aquesta demanda d'amor al final, quan hi ha una rabieta, un insult, males paraules, frustracions, és una demanda d'amor per part del nen, no? De, ei, estic aquí i fes-me cas, no? I sempre hem de, si ho mires des d'aquesta perspectiva, et serà molt més fàcil de poder acompanyar, de dir, ostres, estàs fent aquesta rabieta perquè realment em necessites i necessites que t'acompanyi. I des d'aquí és molt més...
Entenent això que quan els nens o les nenes actuen d'una manera doncs, que considerem que no és l'apropiada i nosaltres parem a pensar en el que estan demanant és atenció, no? Perquè ens estan demanant doncs, això que els hi fem cas i jo igual no ho estic fent, tot plegat. També es dona el cas que els nens, és aquella dita que són edat, estan prenent el pèl. Què hem de fer amb això? Perquè de vegades també hi ha aquella sensació no, que ens arriba als pares que dius, bueno, és que ja ho he fet, sempre fas igual, no? Fas una cosa mal feta, ens enfadem discutint i al final em dius, perdona, t'abraço, però és que als 5 minuts ho tornes a fer una altra vegada. Llavors dius, alguna cosa també
clar,
aquí fallant.
Hem d'estar calibrant què és el que ens està demanant, no? Entre línies, perquè ell no ens ho dirà, no? O potser és que encara necessita més atenció. No? Uh-huh. Potser el que necessita és, ostres, és que jo estic aquí enfeinada fent el sopar i ell està cridant l'atenció d'aquesta manera perquè no ho sap fer d'una altra manera, però que en realitat el que vol és que ens assentem i a vegades és millor parar un moment, estar amb ells 10 minuts, 15 en presència, no? Uh-huh. I dedicar-li el temps que els hi toca i després és molt més fàcil i va amb rodatge i es nota a més, el seu caràcter, la seva com estan d'alegres, perquè saben que estem allà d'una manera o l'altra.
Al final el que demanen sobretot és aquesta atenció, no? I el que estiguis amb ells i els acompanyis. Tu l'has fet servir, òbviament, aquesta emocional table, la vas crear sobretot pensant en el teu fill gran, no?
Sí, la vam crear junts, a més, va ser, la vam crear amb un fori i amb les fitxes eren com de suro.
Sí?
I a partir d'aquí la vaig començar a utilitzar amb ell, sense cap idea doncs, de poder-la publicar, i vaig veure que va anar tan bé i li vaig ensenyar un dia a la meva mare i va dir això ho has d'ensenyar al món, has de poder ajudar més nens. I a partir d'aquí, doncs mira.
Com ho vas notar que anava bé? És a dir, què ho vas notar? En ell? Entenc en ell?
Sí.
Entenc en tu també?
En donar-me permís i treure'm la culpa de dir, ostres, que no l'estic acompanyant i no sé fer-ho, no? I em va relaxar molt de dir, ostres, és que el que m'està demanant és presència, no? Deixa d'anar amunt i avall, que si feina, que si... A la veda, no? Que molts pares i moltes mares, sobretot, no? Tenim aquesta pressió a sobre. I el poder acompanyar i fer-li aquest seguiment. I el que vaig notar és, jo vaig relaxar, que això fa molt, si tu estàs relaxat. Ell
home, això ajuda, sí.
I després ell ho vam notar amb que les rabietes n'hi havia menys a nivell de quantitat, perquè a més va haver-hi un moment que eren bastant...
Continuades, no?
I a més durava moltíssim, podíem estar fent la gestió emocional durant una hora i mitja perfectament, i això doncs s'ha reduït molt, no? Entenem que ara ha d'haver-hi rabietes, vull dir, no és que desapareixin, hi han
perquè
de ser-hi.
Perquè les emocions continuen existint,
totalment,
no?
Totalment, no podem agafar i desendollar l'emoció de la ràbia, que és el que a casa doncs veiem més, no? Doncs el que fa és la reduïm. Ell és molt més conscient, no? Parlo en el cas de l'Aran, perquè la nona és molt petita i ara estem començant amb ella, no? Però i el que l'hem anat utilitzant al dia a dia. Però això, no? Hem reduït el número de rabietes
i s'han escurçat. Per tant, tu veus que funciona amb l'Aran, que tu estàs més tranquil·la, més calmada, a més amb l'ànima de la teva mare, i imagino que també de la teva parella, diu, això ho has d'ensenyar al món, i la crees, i ara la tens a la venda, és a dir, pot adquirir, com ho fem això, Núria? Com ho
podem
fer?
A través de la web, hem creat una web, que és Amor que Alimenta, perquè la marca és Amor que Alimenta, i la idea és poder crear més eines, no?, per poder acompanyar a pares, famílies, educadors i terapeutes, i a través de la web es pot adquirir.
I està funcionant, què et diu la gent?
Ostres, els encanta. Bueno, a nivell d'escoles m'estan demanant...
Sí?
M'estan demanant en català, ara només la tenim en castellà, però m'estan demanant en català, i a més doncs, que ho podem combinar amb algun tipus d'educació en els docents, no? de saber com es pot acompanyar, perquè sí que és cert que l'Emotional Table ara per ara està creada doncs, molt per fer un one-to-one, no? Un 1-1, amb tutories, etc. No? o per tenir-la al racó de la calma, que hi ha moltes escoles que tenen racó de la calma i deixar-la
allà. I la tenen allà.
I terapeutes també. Bastant...
I aleshores el que et demanarà és que sigui algú més grupal. Entenc que tens peticions de que sigui algú més grupal.
Sí, algú més grupal i que si és a nivell individual, doncs tindrà formació per poder-la utilitzar. No? Que amb la guia, en el cas dels pares, per exemple, amb la guia ja n'hi ha prou, perquè també va acompanyada d'una guia de com acompanyar, com treballar-la, etc.
Abans parlaves del sentiment de culpa, és un dels grans pes, no? Dels grans xacres i dels grans pesos que ens acompanya moltes vegades als pares i a les mares, no? Aquest tema de la culpa, doncs això, perquè moltes vegades arribes cansat a casa, has tingut un mal dia, has discutit amb el teu fill o amb la teva filla, s'ha anat a dormir i quan et quedes tu després al sofà dius... Ostres, no ho he fet bé, no?
Sí,
no
sí.
I tens aquí, i llavors te'n vas a dormir tu amb aquell sentiment de culpa, què hem de fer amb això? Perquè...
Donar-nos permís. Al final és, ostres, tots som humans, no? Tots estem connectats amb les emocions i ens hem de donar permís i també rebaixar expectatives, perquè volem estar amb tot. Ens pensem aquí que tenim mil mans i volem ser un 10 a la feina, volem ser un 10 com a parella, un 10 a casa, poder fer esport, alimentar-nos bé, no? I, ostres, estem en una societat que al final és a la veda, no? Ostres, ens està portant a l'angoixa i a no poder disfrutar. Doncs a vegades és menys és menys és més, no? I relaxant-se i l'endemà s'agafa, es parla amb el nen, ostres, mira, me'n vaig... I se'ls pot explicar perfectament,
el
els nens m'entenen molt bé.
Hem de parlar més amb els nostres fills de les emocions.
I dir-los, ostres, jo ahir quan em vaig posar a dormir em vaig seure al sofà i em vaig sentir així i t'ho vull explicar i a més nosaltres hem de ser els models per ells. Si ells entenen que el pare o la mare també tenen emocions, ells també ho expressaran i amb l'expressió ho podran gestionar.
Que probablement és una de les coses que més ha patit generacions com la nostra o fins i tot anteriors, no? Que clar, difícilment hem vist mai els nostres pares, per exemple,
totalment.
Plorar.
Totalment.
I que dius, de vegades, dius, la primera vegada que veus el teu pare plorar, tu ja ets una persona gran i adulta i dius... com és, clar, i òbviament probablement el teu pare i la teva mare hauran plorat moltíssimes vegades, però
sí,
no ens ho
han... I amagat i no ens ho han...
Exacte, però no ho ensenyem, no? És com aquesta mania o aquesta manera
perquè...
de no ensenyar perquè entenem que no és una cosa agradable, no? A ningú li agrada ensenyar les seves vulnerabilitats.
Totalment,
o...
sí. En la societat on hem anat creixent, no? A més, les emocions són algo que són intangibles, no? I nosaltres, per poder veure i fer-les reals, el que fem és materialitzar-ho tot. Ens casem, em poso l'anell, no? I hi ha doncs, l'efecte de l'amor. I tot és tan intangible que a vegades, quan és algo tan volàtil, ho volem amagar, no? És, ostres, no ho controlo, doncs millor no ensenyar-ho. I hem crescut en una societat que si ensenyes que estàs plorant, no? És que
ets vulnerable o dèbil.
No? O dèbil. I sempre...
Estàs enfadat, doncs ets una persona mal educada,
correcte.
O no sé què, i clar, de vegades, o si tens por, doncs ets un cagat, no? I clar, al final són emocions bàsiques, és a dir, tothom a la vida ha sentit alguna vegada por, o ràbia,
totalment.
O tristesa, o no?
Sí, i són útils. El que hem de fer és escoltar-les i dir, ostres... la tinc i què vull fer amb ella, no? Com vull actuar? El cos m'està informant d'aquesta situació.
Ara estic pensant, Núria, que potser hauries de fer un emotional table per adults.
Jo crec que sí, Més d'una persona me l'ha demanat, no creguis.
No, perquè,
sí.
Clar, probablement... No, clar, imagino que aquesta eina també ens ajuda sense voler els adults, no?
Sí.
Quan la fem servir pels nens,
sí.
També ens està ajudant a nosaltres,
sí, perquè
no?
Nosaltres som el model i, a veure, els recursos que hi ha realment són recursos que podríem utilitzar nosaltres, no? Anar al racó de la calma, respirar, demanar perdó, poder
I que
parlar...
I els fem probablement sense pensar que estem
solucionant
això, no? És
totalment.
A dir, sense ser conscients del que deies
sí.
De...
O inclús a vegades els adults, com que no ens han ensenyat, el que fem és interpretar. Interpretem la no? Aquella persona m'ha fet allò i interpreto que em vol fer la guitza, per exemple. I llavors, en comptes de... anar a parlar i solucionar-ho, doncs ens quedem amb aquella creença i potser estem deixant marxar una persona doncs, que ens pot aportar molt a la vida.
Per tant, gestionem les emocions. Tu que treballes en això, que treballes sobretot amb empreses, no? Tractant l'emoció empresarial, que és un tema també interessant, em sembla interessant això que les empreses tinguin emocions.
Sí.
D'entrada ja és una idea
que
sembla que, si, no, que no s'hagi de venir, no? Emocions i empresa.
Sí, sí, sí.
Doncs sí. En què ens ajuda, en general, gestionar les emocions. És a dir, per aquí hi ha gent que digui això ara està de moda, ara és tot molt... ara estem en aquesta moda de que hem de dir-nos les coses, però tota la vida s'ha fet d'aquesta altra manera i, escolta'm, estem així d'estupendos i no ha passat res. En què ens ajudarà a gestionar les emocions?
Algo tan fàcil com és adaptar-nos en el nostre dia a dia i poder-ho fer més fàcil. Al final és poder gaudir i agafar les emocions com això, com una senyal que ens informen d'algú, no? D'algú que el nostre entorn, sigui un estímul intern o extern, doncs que algú no està funcionant com voldríem. I és un senyal, doncs, escoltar-lo i sobre això, què és el que volem fer?
Treballar-ho.
Són adaptatives, les emocions són adaptatives en el nostre dia a dia. I perquè tenim emocions, si no, el ser humà no estaríem aquí.
Home, anava a dir, és que i sort que tenim emocions, no? Òbviament a tots ens agrada tenir-nos d'aquestes agradables que comentaves, de les menys agradables no tant, però també han de ser-hi i no només amb els temes del dia a dia. De vegades les emocions ens desperta, escoltes la ràdio, si és una notícia,
totalment,
et desperta una emoció, no? I
totalment.
Allò després també pot afectar-te després en el teu dia a dia,
sí,
no?
Sí,
i a tots ens ha passat, hi ha notícies que et deixen tocat i després aquí el dia tens un ronron a la panxa.
Correcte.
Saps què és.
I és això, que no ho hem acabat de... I el més fàcil és parlar-ho, eh? El tema és identifico i decideixo què és el que vull fer amb ella. I en aquest cas, doncs, ostres, mira, ha passat això. Parlar-ho i també parlar-ho i tampoc no enclans, eh? Perquè a vegades és millor parlar-ho i deixar-ho anar a poc, no? Perquè també si ens quedem anclats, el que fem és aquella emoció la passem a sentiment. I l'emoció sí que dura 90 segons, però el sentiment pot durar tota la vida. No? I enganxar-nos amb un sentiment que potser és una creença ens pot fer molt de mal.
Per tant, desempalleguem-nos d'allò, eh? És a dir, que no se'ns quedi a sobre, tampoc no cal com allò, recrear-se, no?
Correcte,
que es diu,
en
l'emoció, sinó sentim-la, vivim-la...
Sí, sí.
En el cas de que no sigui agradable, mirem de solucionar-la, no?
Correcte. És com la pluja, no? Que et toqui però que et rellisqui també una mica, no? Val, sento l'emoció, és molt important sentir-la, no dir, ah, tinc ràbia i ja està, no? Sentir-la i després deixar-la anar.
Tenim feina, se'ns ha girat feina amb això de les emocions. Emotional Table, una eina didàctica, una eina pensada sobretot per gestionar les emocions dels infants, la poden trobar al web Amor que Alimenta, que és amorquealimenta.com. La trobeu també a Instagram, a la Núria Canti, amb Amor que Alimenta. Des d'allà, ella, si no trobeu el web, us posa en contacte i també us la facilita. Núria, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ha estat molt interessant. Mirarem de posar-la en pràctica. Mirarem, després et demanar que ens diguis quina emoció té aquesta ràdio.
A mi em sembla que una mica d'amor, per aquí. Veig molt d'amor i molta passió.
Fa fred, però hi ha amor. De seguida tornem per parlar d'escacs. Fins ara.